Bona nit.
Bona nit.
Un dimarts i avui creences. Creences amb en Ferran Sánchez Pallarès, que avui és la persona amb la qual nosaltres conversarem, farem una reflexió serena sobre la seva trajectòria personal des de les creences, la vivència, la forma de pensar, sentir, el sentit de la vida, la felicitat, el futur, la mort, el més enllà. Comencem, doncs, una mica comentant. Hem començat fent una música, escoltant una música. Tu, davant d'aquesta música, com t'has sentit?
Normal. Cap cosa especial, la veritat. No és una música que m'hagi entusiasmat, però bueno.
Bueno, de totes maneres, no ets molt aficionat a la música.
No, no sóc un gran musicòleg, no, la veritat. No ho soc.
Però vull dir, hi ha músiques que serenen, músiques
sí,
que,
sí.
Per que aquesta, porten un espai de tranquil·litat.
Aquesta, doncs, m'ha semblat una música correcta, però res més.
Ferran, jo d'entrada t'haig de fer una pregunta a tu. D'entrada et manifestes, et confesses, diguem, des d'un punt de vista del que entenem també per creences, entre d'altres, et confesses com a persona cristiana.
Jo em confesso com una persona cristiana. I catòlica a mitges. No sé si es pot dir això, però...
Podríem dir catòlic per tradició, diguem així, una mica.
Sí, no, jo, en definitiva, quan dic cristiana, és perquè tinc fe, una fe total, amb Déu, amb Jesucrist, amb l'Esperit Sant. Tinc una fe absoluta. Perquè crec que Déu és el creador de l'univers. És el que jo crec. I crec que després d'aquesta vida hi ha una altra vida. Aquests dos conceptes podria desenvolupar hores, però això és d'una manera senzilla. Aquesta és la meva creença, diguéssim, com a cristià. Com a catòlic, no és el mateix sentiment. Primer, el ser catòlic no és creure-hi. El catolicisme, penso que hi ha dos parts del catolicisme. Un d'ells és el de Vaticà, Cúria i tots els que manen. I l'altre és els sacerdots i els que transmeten i han transmet durant segles l'Evangeli. L'Evangeli no és una feina que hagi fet ni el Vaticà, ni els arcabisbes, ni els bisbes, ni els cardenals, sinó que han sigut els milers i milers de capellans i de gent fidels que han transmès l'Evangeli a través dels segles. I amb aquests hi crec. Amb els de dalt de tot, no hi crec. I per què no hi crec? No hi crec perquè crec que aquests són els que han muntat i han tingut la dictadura eclesial interna i externa durant segles i ara pues, només interna, perquè evidentment la Iglesia continua sent una dictadura interna. Què vol dir dictadura interna? Pues que no es pot triar res, tot està dit i decidit a dit. I aquest problema que crec que té la Iglesia Catòlica és un dels elements, no potser el principal, però és un dels elements que els fidels que ha arribat a tindre la Iglesia, que n'han sigut molts al transcurs dels segles, amb la modernitat, per no fer una feina ben feta per part d'aquesta jerarquia, doncs els fidels han anat marxant d'unes directrius que no concordaven amb els canvis que han vingut a la humanitat. I aquesta pèrdua de, diguéssim, de fe en, el, en la jerarquia i amb el que decidien els que estaven a dalt, doncs, en part, ha fet que molts fidels, molts, milions, hagin anat deixant, diguéssim, el que era el cada dia de l'Església Catòlica. I quines eren aquests, aquestes, diguéssim, instruccions, lleis que els que manaven a l'Església i manen, doncs, han posat i que realment hi estan fent més mal que bé a l'Església? Pues, comencem pel ritual de la missa, pel bautisme, per la primera comunió, per la confirmació, per el matrimoni com a sacrament, amb els enterros i funerals, els seminaristes, els sacerdocis. És una llista interminable. Tot això en el transcurs dels segles no hi ha hagut canvis, i només per dir algun petit detall. Un nen de 2 mesos, segons el meu parer, no es té de batejar. Un nen de 8 anys no té de fer la primera comunió, ni confirmar-se al cap de 4 dies. Per què? Perquè, en definitiva, Jesucrist es va batejar quan era adult. El cap dels seus, diguéssim, apòstols, es diu l'Evangeli, que el van batejar, eh? I fins que no van ser adults no van poder fer totes aquestes coses, si les volien fer. I és el que jo penso que es tindria de fer. Després, a part del ritual de la missa, el ritual de la missa és un ritual que per la majoria de gent ja no té cap sentit i és pesat, molt pesat. No li agrada a la gent. Doncs qui va a missa ara, fora d'algunes poblacions i determinats sectors? Pues va a missa la gent que tenim més de 75 anys, el més del 80%. I això no és Iglesia. La Iglesia seria que a missa, doncs, hi anés des de l'adolescència fins que acabés la vida o que acabés les ganes de sortir al carrer. No?
A veure, tot, per tot el que estàs dient, a veure, clar, tu ara parles des de ja una persona, diguem així, amb un llarg recorregut per la vida, no? Però, és clar, imagino que això ha tingut, d'alguna manera, arribar fins al que estàs manifestant, ha tingut tot un llarg procés. Imagino que no és el pensament que tenies quan tenies 14, 18, 20, 30, 40 anys. Clar, això ens portaria a poder aquella primera pregunta, és a dir, tu on escoltes per primera vegada, d'on reps per primera vegada alguna afirmació sobre el cristianisme, sobre el fet de creure en Jesucrist?
Sí, és una bona pregunta. Jo realment començo a profunditzar en aquest tema. Començo a profunditzar en aquest tema a partir de l'enfermetat i la mort de la meva esposa. A partir d'aquell moment començo realment a reflexionar sobre tota la meva vida i sobretot una cosa que no havia fet fins llavors, i vaig començar a escriure. Escriure pàgines i més pàgines i més pàgines. Vaig escriure molt, molt. Tinc quantitat de volums escrits per saber què és el que havia sigut la meva vida. I gràcies, diguéssim, a aquesta... No va ser cap esforç, ho vaig fer amb molt de gust, però no ho havia fet mai. D'escriure de tot el que havia sigut la meva vida, vaig anar trobant el camí, diguéssim, de la fe. D'alguna manera és així. Vaig anar trobant el camí de la fe que ara tinc. Una fe que haig de reconèixer que no la tenia en aquest sentit. Era una cosa secundària. I ara, doncs, és una cosa important.
Perquè, esclar, quan parles d'això, en aquest moment que fas com una mena de feedback de la pròpia vida, no?, en la qual un es reconeix amb lo bo i amb lo dolent, amb les coses positives, amb les coses que et reboten negativament, no?, i que dius, et desperten un mea culpa, per entendre'ns, no? Suposo que això és el... si és aquell moment de la vida que un comença a fer balanç, no? I parles d'una evolució en aquest moment, de dir, és quan me n'adono que realment creus.
Sí.
Val? Què fonamenta? Com concretaries tu llavors aquest creure? Abans has fet referència al Déu creador i a la vida més enllà de la mort, no? És a dir, però com justifica aleshores, quina és la manera d'actuar en la realitat una persona que es confessa en aquest cas, per exemple, doncs cristià, no? Un cristià, doncs, de convicció a partir de les seves pròpies creences en aquest sentit, no? Com es concreta llavors per tu aquest fet?
Bueno, pues es concreta en primer pels dos els punts que he dit abans, que és el convenciment de que hi ha un creador, de que no han vingut aquí per atzar, després d'haver llegit molt i d'haver escrit molt, i després amb la convicció, després del patiment i de les vides de la meva esposa i dels meus pares i de les persones que vaig estimar i les persones que vaig conèixer, allò em va fer reflexionar moltíssim sobre el fet de que les vides aquelles no podien acabar, diguéssim, amb la pols. Que aquelles vides eren massa importants i que jo tenia d'alguna manera que acabar amb un reine o amb un lloc que no sé, ni tinc ni idea, però que penso que existeix i que ho penso jo, perquè ho crec ara. És evident que hi ha milions i milions que tota aquesta reflexió doncs no té sentit, perquè he llegit bastant i gent molt més preparada que jo i més sàvia i no estan d'acord en absolut amb cap d'això, però aquesta és la meva opinió i el meu sentiment. Aquest sentiment es va anar millorant en el transcurs dels anys, s'ha anat millorant, per el fet, és curiós, per a descriure. L'escriure fa reflexionar molt. Si tu penses, a més, no pots estar pensant, diguéssim, amb un volum de pensament molt ampli. No pots tindre pensaments amplíssims, hores i hores. En canvi, l'escriptura la tens tota. I aquesta escriptura, baixant pàgina endavant, pàgina darrere, tornant endavant, aquesta escriptura que tu has fet i que tu has pensat i has escrit, això a mi m'ha donat una força especial.
Per tant, entenc que, parlant d'aquesta qüestió, des de la primera paraula que vas escriure, aquell dia que vas iniciar a parlar sobre si hi ha un més enllà,
sí,
avui, diguem així, esclar, suposo que hi ha hagut terratrèmols, canvis, sí, perspectives, afirmacions, negacions...
Sí, 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 ha vingut de tot. Ha tingut de tot i vist de tot. I veig la complexitat del ser humà i la complexitat de l'humanitat. I a pesar d'això, a pesar de tota aquesta complexitat, crec, continuo creient per sort, penso jo, en aquests valors bàsics del cristianisme. O sigui, i del missatge, sobretot del missatge evangèlic.
Perquè està clar que, a veure, tots hem de morir. Ningú, sí, aquí s'hi quedarà.
No se sabrà ningú.
I llavors això, clar, a partir d'aquesta reflexió de la que ens parles i de la perspectiva de la mort, que un dia o altre serà,
sí,
llavors tu com et situes?
Ah, cada dia, o sigui, L'ensenyament que vaig tindre de jove estava molt basat en la por. La por. Perquè el que ensenyaven és que si no complies amb els manaments, si no complies amb els deures, doncs tindries uns càstigs horrorosos. No els anem a anomenar perquè no val la pena. I la por aquesta et feia, com si diguéssim, comportar-te en algunes ocasions millor, no dic que no. És evident, quan un és adolescent, quan és jove, doncs la possibilitat d'un càstig un dia o altre, doncs això impressionava. Això, per sort, a mi ja penso que ho he superat. En definitiva, per què he superat? Perquè el Déu que em van explicar i que després he vist que té d'existir és molt diferent. Vull dir, ara crec en un Déu misericordiós, un Déu d'amor, de bondat, un Déu que li faria 30.000 preguntes i, a més, em pimpap, com una mona.
Per tant, d'alguna manera, distingiries entre la concepció del pecat i la concepció de la culpa.
Bueno, digue-li així.
Perquè quan tu parles d'allò, que la por,
sí.
Perquè hi havia allò del pecat, no?
Sí.
Pecats múltiples i,
sí, sí.
I que portaven una mena d'escrúpol, fins i tot.
Clar.
Val? Però has parlat de misericòrdia. La misericòrdia va lligat una mica a la culpa, també.
Sí.
A la culpa o a les pròpies errades que fem els humans.
Sí.
Conscient o inconscientment.
Però la misericòrdia, quan jo era jove, jo no la tenia entesa. Jo no la comprenia ni me l'havien ensenyat. Ni me l'havien ensenyat. Ara, per lo que he llegit i he pensat, jo crec que existeix. O sigui, aquest Déu que jo crec que té això. Però jo, quan era jove, això no m'ho van ensenyar. Ni quan estava en un col·legi religiós, ni mai. Per què? Perquè no s'ensenyava. Jo anava a missa en llatí tots els dies, quan era adolescent. Anava a missa tots els dies en llatí, no m'enterava de res, ni m'importava un pito, no m'importava el més bene. A les tardes, totes les tardes, rosari. El rosari, per mi, no té cap sentit. I això era, diguéssim, la religiositat, la missa, les professons, el rosari.
Però et donava un sentiment religiós.
Molt escàs. És com quan era jove, aquí a Castellà, per què anàvem a les professons? Perquè era una festa. Era una festa, la bona professor. I tot aquell tinglado que es muntava era una festa. I sortíem al carrer doncs, per veure les noies que coneixíem i aviam si estaven més maques o menys maques. I a veure-les. Però la professor ens tenia sens cuidado.
Bé, ara nosaltres sí que ja és l'hora de fer una primera pausa per escoltar una de les primeres músiques que ens has escollit per aquest vespre.
Molt bé. Thank you.
Estem escoltant en Gabriel Fauret amb Paradisum, suposo, que és la primera de les músiques escollides per aquest programa de creences per part d'en Ferran Sánchez. Tot i que no ets molt persona de música, no, em deies, no? Però has escollit aquesta. Per què?
Perquè ahir em vaig estar mirant, com que t'havies insistit en que tenies que donar doncs d'ens tres peces musicals, doncs mira, vaig començar a mirar tot el que tenia i vaig veure que aquestes tres en el seu moment m'havien agradat i per això vaig triar aquestes. No tinc una predilecció per aquesta ni per les altres que sentirem. Eren tres que m'agradaven i que he triat.
Bueno, però a vegades darrere l'agradar hi ha un motiu, hi ha un...
No hi ha
una sensibilitat concreta.
No, m'agradaven, i pronto. No hi ha... Jo no sóc un... Jo no tinc qualitats musicals. Vol dir que em costa molt de... Hi ha persones que... Bueno, cada persona té unes qualitats. I jo la música no se m'ha donat mai. És una de les penes que tinc.
Per tant, no ets una persona que, diguem-ho així, ets capaç d'entretenir-te escoltant música i deixar-te portar una mica per l'ambient d'aquesta música?
No, perquè començo a somiar.
Bueno, però el somiar també et porta el pensament, no?
Però em poso a somiar i no m'agrada estar-me hores somiant. No m'agrada estar somiant sempre. Perquè de petit ja somiava. Ja era un gran somiador. No, el somni ja està bé, però la música m'ho potenciava.
Bé, estàvem parlant una mica de diverses coses sobre les creences, no? Aleshores, poder, has fet referència a Jesús de Natzaret ja unes quantes vegades aquest vespre, però no hem concretat què t'està aportant Jesús de Natzaret en aquest cas.
M'aporta, doncs, tot el que crec que té importància en aquesta vida. O sigui, tots els missatges que l'Evangeli, que Jesucrist va exposar durant els 3 anys de la seva vida evangèlica, tot el que està allà escrit, doncs, ho llegeixo i ho crec profundament. O sigui, crec en el missatge, sobretot el missatge de cara als demés. És difícil per les persones humanes, és molt difícil sortir-se d'un mateix. Les persones acostumem a tindre un gran ego, normalment, i costa molt de sortir-se d'aquest ego i anar a ajudar els altres. I l'Evangeli a mi m'ha ensenyat que sortir, ajudar els altres amb les 1000 versions, perquè no aniré ara totes, aquest és el millor de que m'ha pogut adreçar la meva vida. L'entendre-ho i el desitjar-ho fer-ho. No és que ho faci com voldria, però com a mínim ho entenc i m'agrada no solament fer-ho, sinó que m'agrada la gent que ho fa. La gent que realment mira pels demés. I això és el que l'Evangeli m'ha ensenyat més. Estar pels demés, pel pròxim. Hi ha que diu l'Evangeli que Déu és el primer i després ve el pròxim. I, evidentment, això és veritat, però el ser humà és ser humà. Déu és una figura que hi podem creure, però no el tenim al costat. Ni podem parlar amb ell, ni discutir amb ell, ni demanar-li explicacions. En canvi, amb el ser humà podem fer moltes coses. I a mi, el del ser humà, doncs, sempre m'ha agradat. No sempre, m'agrada.
Per tant, aquell missatge de Sant Joan, qui no estima el germà, no estima Déu. Vull dir, és un, diguem, pel que dius...
Sí, el que no estima el germà no estima Déu. Si no estimes el teu germà, no pots estimar Déu. Almenys no pots dir-ho. Ni crec que sigui veritat. El germà l'has d'estimar. i començant per la família, i després pels amics, coneguts, i per tots els desastres que hi arriben a haver-hi a la humanitat. El problema d'avui dia, quin és? Que cada dia un desastre en un lloc o altre, i arriba un moment que el que avui és un desastre i t'ha impressionat, demà en surt un altre i t'oblides d'aquell desastre. I això és dolorós. És dolorós veure que no pots fer pràcticament res davant del dolor que existeix a la humanitat. Però pots fer alguna cosa, sempre pots fer alguna cosa per algú.
Però això ens portaria a rebel·lar-nos
contra què?
Contra Déu.
No, perquè el pensament de Déu... O sigui, jo a Déu li tinc una llista de coses que m'agradaria preguntar-li.
Sí, però estàs esperant d'exposar-li, vaja.
Sí, m'agradaria ara poder plantejar-li, perquè no les entenc. No les diré ara, però no les entenc, moltes. Ni perquè la humanitat va com va, no l'entenc. És que no ho ha d'entendre ningú. Per això no vol dir que no ho entengui, que no hi cregui. Hi ha moltes coses a la meva vida que no les entenia i les he fet perquè hi creia. Doncs amb Déu passa el mateix. Moltes coses de les que passen al món a mi no m'agraden gens. I quan em diuen, és que això és culpa del cel, no? No ho sé.
Però toca viure amb aquesta situació.
Sí,
d'entrada.
Tens de viure-hi.
Més directe o indirectament.
Tens de viure-hi.
Aquí no tenim una guerra, però hi són.
Hi són. Cada dia tenim una guerra amb un vestuatre d'aquí. I tens de...
Això ens portaria la pregunta sobre el mal, clar.
Sí, ja me l'he fet.
El mal existeix.
El mal i el bé, i el llibre albedrío, i mil coses, sí.
Des del punt de vista de les eix, el mateix Papa Francesc parla de que el dimoni existeix i l'infern existeix.
I pregunto, i per què ha d'existir el mal? Això m'ho pregunto. Per què? Per què? Per què hi ha un Déu que permet una evolució del ser humà? Perquè jo no sóc d'Adam i Eva, sóc de l'evolució de Darwin. Perquè permet que amb aquesta evolució el ser humà sigui un malvat en tots els sentits. Per què? I això em preocupa. Perquè et pot haver tocat a tu ser un malvat.
Bueno, perquè...
En funció d'on t'havessis nascut, de l'educació que havessis tingut, del país que havessis viscut, per què no? O per què no pot ser un desgraciat pel fet d'haver nascut a Àfrica i tingué de vindre amb un caiac cap aquí, cap d'això? Per què? Tot això, un s'ho ha de preguntar.
I donar gràcies a Déu pel que tens,
i donar
quan hi ha d'altres que no tenen.
Bueno, jo no vull fer aquesta comparació perquè em sembla... No la vull fer, però existeix. El pensament de que realment sóc un afortunat en molts moments i que he sigut un afortunat a la meva vida en moltes coses.
Sense mèrit.
Sense mèrit. Moltes coses. Això ho tinc claríssim. Que sense cap mèrit he tingut la fortuna. Llavors, això, com m'ho explico? M'agradaria que m'ho sapigui, perquè no ho sabré ara, però m'agradaria saber perquè he tingut la fortuna cometent errors importants.
I d'això en dius tenir fe.
Sí, perquè és que si no, no té sentit res, no tindria sentit res.
Per tant, si no hi hagués fe, ens anem al suïcidi.
No, perquè el ser humà, com ha dit molta gent, el ser humà, tot i que no hi hagués, diguéssim, Déu, el Déu del Déu de la religió que vulguis, són milions els sers humans que solament per el fet d'estar aquí i de poder estar amb l'altra gent i de donar i ajudar i de tal, consideren que amb això ells ja ho han fet, ho han complert. I crec, i m'agrada. Per què? He llegit molta gent, hi ha un llibre del Ferreter sobre des de 25 cristians 25 catalans i 10, i molts de gent important, intel·ligent, brillant d'aquí a Catalunya, no creuen en l'absolut. I donaven les seves raons i et quedaves convençut d'aquelles raons. Que ells no ho necessitaven per fer una vida sana i noble. I deies, pues té tota la raó aquest bon home.
Bueno, de fet, la fe no és exclusiva d'una religió
ni d'una
creença en Déu.
No, abans la Iglesia havia dit que el que no, que era de la Iglesia catòlica s'anava a l'infern de pet. Ara ja la Iglesia ho ha canviat.
De totes maneres, ja has dit que no eres fill d'Adam i Eva en el sentit aquest, diguem, bíblic,
no.
Però has parlat del Déu creador.
Sí, del creador de l'univers. Sí, jo crec que hi ha una creació. Crec que hi ha una creació al principi dels principis, que no sé, però hi ha una creació. I crec.
És aquella pregunta típica que et fan els nens. Però Déu qui l'ha creat? Oi, diu, Déu ha creat tot, però Déu qui l'ha creat?
Bueno, és una bona pregunta per part d'un nen. I la veritat és que no sé què respondre-li.
No sé, però què et justifica a tu? O quina raó et dones de dir jo crec que hi ha un Déu creador?
T'ho he dit abans. A mi m'ho justifica el fet de que aquest univers tan perfecte en molts aspectes, l'univers, no la Terra, l'univers, la meravella d'aquest univers, el fet de que hi hagi una Terra i uns homes que han fet una evolució des de fa molts segles. Una evolució que, inclusió amb uns punts de l'Antic Testament, Déu li diu, escolta, aquí ho tens, ara ja tens la llibertat, tu manes, tot està sota els teus peus, fes el que vulguis. Això ho diu.
I els humans ens ho hem cregut.
I els humans ens ho hem cregut totalment, de que podem i que tenim que anar fent el que creem fins que ens matem nosaltres mateixos, però bueno, però ens ho hem cregut. Això és així.
De totes maneres, aquest creure's que som superpoderosos, per entendre's,
sí.
Això no ens porta tampoc
a res.
Clar, avui estem en un món, tu ho deies abans, molt, molt egocèntric a nivell de persones, no? Molt, cadascú és el déu d'ell mateix, d'alguna manera, o ha de vèncer aquesta temptació, per dir-ho així, no? Però estem imbuïts d'aquest sentiment, no?
Sí, sí, sí. Però després ja he dit que, en definitiva, després de les vides que he viscut al meu voltant, des de la Maria Dolors fins als meus pares i els coneguts, he arribat a la conclusió, a la meva personal, de que les seves vides no s'han acabat. Això és fe. Les seves vides, per mi, no s'han acabat. I quan em parlo amb ells, i escric amb ells perquè no s'ha acabat. I els dic coses que no els hi vaig dir i que m'ho lamento no haver-los dit en el seu moment. Perquè sé que no s'ha acabat.
Per tant, estem parlant d'un sentiment o d'una convicció d'una presència en l'absència.
Sí, sí, sí. Hi ha una presència en l'absència cada dia. Cada dia.
I llavors, quan tu et situes a la teva edat, repeteixo, ja comences a ser un veterà.
Sí, sí.
Veterano. Quin és el balanç que llavors un... I després d'escriure tant, per altra banda,
sí,
no?
Sí.
Dius pàgines i pàgines.
Sí.
Quin és el balanç que tu dius com a persona que té unes creences? Quin és el balanç que fas de la teva vida?
No és gaire positiu. El que jo he fet no el considero massa positiu.
Vol dir que et flageles?
No em flagelo, tampoc. Però no la majoria de la gent que llegeixo i que escolto i que he llegit memòries i tal, pues la majoria de la gent tot ho ha fet bé. Jo veig molts errors. Però això m'ha sigut important saber que he comès tots aquests errors. Molt important.
De totes maneres, imagino que tot i reconeixent, diguem, tots els errors que estàs manifestant, imagino que un arriba al balanç que la vida ha tingut un sentit, o té un sentit.
No, no ho sé. Això és una de les preguntes, eh? No, no, aquesta pregunta, aquesta és important. Aquesta me la faig. Quin sentit té haver vingut a aquesta vida? Aquesta me la faig. No, no et pensis. Aunque tot el que t'he dit, aquesta pregunta és una de les que em faig. I el sentit de la vida de les persones. Per què aquella ha tingut de néixer? Per què? Si només patirà. I quan veig una persona que va amb una cadira de rodes, penso, my God, no sé. Per què viu? És una pregunta que em faig. Això és fer? No és fer?
Jo que sé. Això és en relació als altres.
Sí.
Però en relació a un mateix?
En relació a un mateix, o en relació a un mateix, aquesta pregunta canvia una mica, perquè, lògicament, com si diguéssim, cada vida és diferent. Cada dia, cada vida és diferent. És clar. La meva vida no ha sigut... sí, jo no estic massa satisfet de lo que ha sigut la meva vida, però penso que, com que he sigut un home més afortunat del que potser hagués merescut, doncs potser doncs estic donant gràcies per la vida que m'han donat. I ja que hi soc, doncs haig de procurar doncs ser lo més no solament pràctic, sinó procurar fer el millor possible pels altres, si és que és possible.
Però llavors, a vegades podem entrar en aquell sentiment de que res no val la pena, perquè a última hora tot és efímer.
No. Ja he dit abans que no. Les persones, hi ha mils i milions de persones que fan les coses i fan les coses pels altres i fan perquè no sigui efímer, sinó perquè consideren que ja que hi són, han de viure pels altres. I que això és el que han de fer. I no es plantegen ni fer ni històries. Es plantegen que ells estan han vingut aquí, són aquí, i tenen de fer el millor possible pels éssers humans que l'envolten. I d'això està ple. N'hi ha més d'aquests que dels altres, crec jo.
I aquests, d'alguna forma, es podrien anomenar, com deia un jesuïta, no recordo ara el nom, però que parlava de gent que poder no tenien un sentiment cristià, però que es podien considerar cristians anònims.
Totalment. Són cristians anònims. Són cristians anònims. Tenen totalment l'Evangeli de Jesucrist, el tenen amb la seva actuació.
Possiblement els agradaria amb ells que ho diguéssim així.
No, però ells ho tenen perquè fan el que realment Jesucrist va dir que teníem de fer, que és viure pels demés.
Per tant, què té de positiu la religió d'alguna forma que has rebut, has evolucionat i has mantingut?
Què té de positiu? Doncs penso que el lluitar per ser cada dia una mica millor, per analitzar les coses que faig cada dia, les bones i les que no són tan bones, per intentar millorar la meva persona. Això ho aconsegueixo alguna vegada i altres no, com suposo que tothom. Però és el sentit de la meva vida, no? De que tot el meu entorn estigui el millor possible. I procuro. I això és només amb això, per mi ja és molt.
Fem una segona pausa per escoltar en George Bizet amb Carmen.
Aquest és més escandalós, però bé. Thank you.
Bé, hem escoltat la Carmen de Bizet, i això és una música molt diferent de l'anterior.
Totalment diferent.
I això no despertes els sentiments diferents,
no,
per exemple?
No, m'agrada. M'agrada, és una música que m'agrada, però no, no té sentiments especials per mi, no?
No. Sí, per tant, és un conjunt d'acords i que, mira, que ben conjuntats estan bé.
Ben conjuntats estan bé i ja està. No sóc, ja t'he dit, és que vaig que em mira la pintura, unes pintures, no? Jo no sóc una persona que pugui apreciar la qualitat d'una pintura. M'agrada o no m'agrada? Anava amb la Maridolors a veure exposicions, ella en tenia, però jo no hi entenia. I la qualitat d'aquella pintura, doncs, era un petit ignorant. Però què vols fer-hi? Cada dos com és.
Des del punt de vista de les teves pròpies creences, una mica, a veure, com ho diré, quin és el paper dels altres amb les teves creences? I quan parlem dels altres, parlem dels pròxims, no? Sí. De les persones que fan que tu en aquest moment et manifestis com t'estàs manifestant.
Bueno, jo ara en aquest moment, en definitiva, el que ens sap greu i realment m'agradaria és que aquesta església que he començat dient que és una església, que és una dictadura pura i dura, interior, que, no, que realment és incapaç d'entrar en la modernitat, doncs que fes un canvi. Doncs que, d'alguna forma o una altra, amb sinòdols dels que siguin, i amb els moviments que siguin, fessin un canvi de veritat, perquè aquesta secularització i aquesta fugida que hi ha hagut per part, diguéssim, dels fidels, entre cometes, que hi havien, no sigui tan gran que al final ens quedem quatre i al cabo. Perquè aquest és el camí. O sigui, els jueus van anar a una diàspora, però nosaltres, l'Església Catòlica va camí d'una altra diàspora. Una diàspora que pot trigar 10, 15 o 20 anys, però que va aquest camí. Llavors, el col·laborar d'alguna forma amb aquesta, diguéssim, amb aquests canvis que tindria de fer aquí. Per exemple, hi ha tants canvis que l'Església tindria que fer, l'Església Catòlica, perquè la gent tornés a tindre un sentiment diferent que el que té ara, que la millor també fracassaria, eh? No dic que no, però amb un nen no el pots batejar als 3 mesos, ni als 4 mesos, ni amb la comunió tampoc. El bateig i la comunió té de ser un adult. I punta. Això a l'Església ja no veuré mai que ho faci. No canviarà. Llavors no ho entenc. No entenc el del bautisme. Sé que hi ha països que cada dia s'està batejant més adults i menys. Perquè aquí cada dia es batejaran menys nens.
De totes maneres, tu parles de la secularització. I a veure, realment, això, per contrast, realment l'home té una dimensió espiritual? Clar.
Perquè una bona pregunta. Una bona pregunta. Jo crec que l'espiritualitat la té petita, però la té. El que no té és una religiositat, però l'espiritualitat és una altra cosa, és un altre sentiment. Tots els països del món i tots els homes del món tenen una inclinació cap a l'espiritual, d'una manera o altra. Això ha sigut històric. Espiritualment, hi ha una espiritualitat en la gent, jo crec. Ara, molta gent no sap ni què significa aquesta espiritualitat, però jo crec que existeix.
Espiritualitat i, en el fons, poc cultivada.
Poc cultivada, gens cultivada. Clar. Si tu, amb un adolescent ara, actual, 11 o 14 anys, no els hi dones classes d'una manera o altra, a l'escola normal, perquè és un altre puesto, no pot ser, a l'escola normal, una classe de religió on t'expliquin tots els fonaments bàsics de les diferents religions perquè ells puguin triar i vegin si volen continuar sent només amics del modernisme i, diguéssim, de la tecnologia moderna i no tindre una mica de religiositat, doncs no hi ha res a fer. I això serà molt difícil. Serà molt difícil que a l'escola privada, pública, de la que sigui, que uns adolescents, que és les edats de 11 a 14 anys, que tu pots començar a formar, diguéssim, un nen de cara a tindre una religiositat en un futur. I ensenyar-li el que és el cristianisme, però el cristianisme de veritat, i el que és el budisme, i el que és l'islamisme, tot això, ensenyar-los-hi. Molt resumit, però ensenyar-los-hi. Perquè ells puguin triar. Per mi això és bàsic. És bàsic tot el tema del divorci, de la sexualitat, dels dogmes, de la litúrgia, del celibat del sacerdot, de la posició de la dona a l'Església. Tot això.
Però tot això, tu creus realment, des de la teva perspectiva, que això resoldria, diguem, tota aquesta, no sé si dir-ne, problemàtica de l'Església?
Una part, només.
O la descreença d'aquest moment.
Una part, perquè és que si no, això acabarà, ja et dic, amb una diàspora total i absoluta. I, a més, això, en Lluís Duch, que és un escriptor, doncs, molt bo, i va fer un llibre genial, ja ho diu, a més era un benedictí de Montserrat, ho diu amb el seu llibre. En aquest moment, la religió més important que hi ha a la humanitat ja no és l'Església Catòlica. Ara és el capitalisme. Per què és el capitalisme? Perquè té tres déus meravellosos. El diner, el consum i la tecnologia. El diner tothom el vol. Més o menys tothom el vol. El consumir, tothom el vol. La gent vol viatjar, vol vestir, vol cotxes, consumir. I la tecnologia, la tecnologia la tenim amb el nen que està a l'església amb la seva mare i la mare li deixa el mòbil perquè no enredi. La tecnologia...
Que això hi ha nivells, també.
Sí, però és... Però està... Vas a l'autobús i tot... I vas a l'autobús i tothom està amb el mòbil engegat. I vas al tren i tothom està amb el mòbil engegat. I estàs en una terrassa i estan una parella i estan amb el mòbil engegat.
La comunitat, d'alguna forma, té relació amb la teva experiència de fe, per exemple?
La gent no li interessa la religió. La gent no vol ni parlar-ne.
Però quan tu t'aplegues amb gent que participa d'alguna forma de creences, de la mateixa creença, diguem-ho així, aquest sentit de comunitat de coexistència en un mateix lloc, en un mateix espai?
No. Profunda no existeix. Hi ha la missa, però la missa, si va, són persones, ja dic, de més...
Però a vegades el testimoni de persones concretes, de llibres, sí, com tu comentaves ara del Lluís Duch, o d'altres persones que dius, ostres, m'ajuden a configurar, sí, d'alguna forma la fe.
Sí, és evident que un llibre et pot configurar. Però tu m'has preguntat la comunitat. O sigui, ara les comunitats d'Església Catòlica, comunitats on realment cada setmana es pogués debatre i parlar sobre l'Església, es pogués parlar sobre la vida, es pogués parlar sobre l'Evangeli i tal, no existeix. Perquè la gent és que no vol ni... Aviam, busca algun grup que vulgui parlar de temes religiosos. No interessa. Els temes d'interès són uns altres. I si tu incetes una qüestió religiosa, doncs...
Poder perquè els hem reduït el tema de la religió, de l'espiritualitat, s'ha reduït excessivament a qüestions organitzatives, el que sigui, en un àmbit estructural més que no pas en un àmbit, no sé, de convivència dels altres, no?
Evident. És que la Iglesia no fa res. I gràcies a la feina sigui, gràcies a la feina de milions de sacerdots, sacerdots purs i durs, eh? I de persones com tu, sense ara voler-te fer en especial, que heu fet una feina destinada amb els infants, amb els adolescents, a través, doncs, de l'esplai, i d'altres activitats. Això, jo penso que això és el que ajuda més, però la veritat és que això és dintre de... és reduït. Per exemple, em sembla que n'hem parlat alguna vegada, el tema de Càritas. Càritas és una de les activitats de la Iglesia importants, molt importants. Però la gent no té, la gent en general, el públic, el fidel en general, no té una consciència clara de la vinculació que hi ha i la feina que fa la Iglesia Catòlica amb Càritas. I això tindria de quedar molt clar. Càritas és una entitat de l'Església Catòlica. Però és molt probable, jo no ho sé, però és molt probable que inclusiu personal voluntari de Càritas no és religiós.
Sí.
Vull dir, per què? Pues perquè li interessa la feina aquella que fa de cara als demés, però no li interessa el més mínim cap dels dogmes ni de la litúrgia de la Iglesia.
Bé, suposo que ens podríem anar allargant sobre totes aquestes creences, però el temps és el que ens marca i nosaltres hem de dir, doncs, ens hem d'acomiadar. Moltes gràcies, Ferran, per compartir les teves creences i a tots vosaltres, bona nit i fins la propera.
Moltes gràcies i fins la propera.